Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Un dimecres més, parlem d'hoquei, l'actualitat de la gent i dels equips de casa nostra. Comencem ràpidament amb titulars a l'Hockey Lliga. Teníem dues jornades del Noia, la 19 i la 20. Empatava a Voltregà i s'imposava al Alcoi. El Calafell... Calafell empatava també amb el Reus amb el partit del passat diumenge, jo diria un partit espectacular, amb 4 minuts finals d'aquells que fan afició. A l'Hockey Plata teníem el derbi del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, victòria del Vilafranca davant del Vendrell. Repassarem la primera nacional catalana, ja ho diem amb titulars, victòria del Vilanova i derrota del Capellades. En primera catalana, el grup dels equips de casa nostra, victòria del Sant Ramon en el seu desplaçament a la pista de l'Espanyol, empat del Noia en pròpia pista davant del Ripollet i derrota dels Monjos en el seu desplaçament a Horta. I en la categoria femenina, victòria del Vilafranca en un desplaçament a una pista d'aquestes històriques del hockey femení com és la del Vilassana, victòria de l'equip vilafranquí. I repassarem, tornem a tenir una setmana amb actualitat europea. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, bona nit.
Jordi Graell, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Bona nit a tothom.
Doncs bé, per on te comencem? Comencem pels més de més amunt o avui fem una excepció i comencem pel derbi? Derbi, a l'Hockey Plata, Grup Nord, Vilafranca, Vendrell. N'hem parlat, vam poder estar en directe, vam poder narrar-ho. Jo diria que no serà un derbi que passarà a la història per un gran partit de hockey. Evidentment, amb els derbis pot passar de tot. I un partit en la que, vaja, al meu punt de vista, en la que podreu discrepar vosaltres, el Vilafranca, al llarg dels 50 minuts, va ser, en alguna part, més superior al Vendrell. Va tenir la sort, en uns moments claus, de fer el gol. I un Vendrell que no és que vagi arribar molt, però que li va faltar el que avui dia en el hockey és vital, que és el gol, no? Una situació destacada de la de David Toda i amb un pavelló, amb una molt bona entrada, amb un ambient correcte, sense cap tipus d'incident, fet que és de destacar en aquest cas. El Vilafranca, doncs, que continua al capdavant d'aquesta classificació de la Plata Nord, davant d'aquest desplaçament, jo diria que és un dels desplaçaments més difícils que té el proper cap de setmana a la pista del Sant Cugat. Jordi, quina valoració pots debatre'm, cadascú s'ho mira com pot.
No, bastant d'acord amb el que has dit. Crec que la primera part, jo crec que el Vilafranca va ser superior perquè va aconseguir imposar el seu ritme. A més, doncs, crec que Toni Aranda va prendre bona nota del que havia passat al partit de la primera volta, on el Vilafranca es va avançar benet amb dos gols i després doncs va deixar de pressionar i va deixar fer el Vendrell el seu joc, i en canvi aquí el Vilafranca doncs, va, ja des de l'inici, doncs, va apostar per una pressió a tota la pista que doncs, va dificultar la sortida del Vendrell. El Vendrell no es va trobar còmode en cap moment de la primera part, potser només en els instants potser que Margual va estar a la banqueta, però la resta jo crec que el Vilafranca ho va tenir bastant controlat. S'avançava també amb un precisament a una Generalitat de Margual i bé, doncs a la segona part el Vilafranca de nou crec que també sortia millor perquè doncs, Toda va mantenir viu el Vendrell en aquells primers minuts on el Vilafranca també va assetjar la porteria vendrellenca, però a partir d'aquí jo crec que sí, que la segona part sí que el Vendrell va fer un pas endavant, va tenir ocasions per empatar, però va topar amb un bon xus. Les directes que no van servir per canviar res, perquè tant Ribas com Lluís doncs, no van poder anotar. I bé, doncs, finalment doncs, el gol de Marc Palau, que va venir després d'una vegada defensiva del Vendrell, de minuts al final, aquest sí que doncs, ja va sentenciar el partit, no pel marcador, perquè dos gols doncs, encara era perfectament remuntable en 10 minuts, però sí que el Vendrell jo crec que va acusar més aquest cop, perquè ja als 10 minuts doncs, pràcticament doncs, ja no va generar més perill. I bé, al final jo crec que el partit va ser una mica resum de la dinàmica dels equips, no? Vilafranca encara no ha perdut, que se sent molt còmode sobretot a casa, i en canvi un Vendrell que bé, doncs, ara mateix doncs, no està en el seu millor moment i que a més doncs, també està acusant la baixa del seu Pichichi Marc Canyelles.
Doncs, Raimon, tu també, amb el Jordi, després dèiem, vam nomenar diverses vegades la banqueta vendrellenca, una banqueta molt, molt vilafranquina, però No vam voler en cap moment nomenar noms, no ens t'ho preguis malament amb nosaltres, però em refereixo de que vam ressenyar una mica també aquesta banqueta vendrellenca amb Jordi Esteve. La valoració del partit, què tal?
Bueno, no, una mica el que ha dit el Jordi, no? El Vilafranca la primera part va sortir molt fort, va sortir a pressionar també, en el qual al Vendrell li costava molt sortir d'aquesta pressió, i llavors, clar, això va ser molt difícil. També és el que ha dit el Jordi, no? Diego, el gol va vingut per una generalitat de Margual, el primer del Vilafranca. Clar, si potser s'hagués sigut un altre jugador, potser obre la bola i aquesta bola ja no va cap dintre, perquè tal com va girar-se... Vaja, crec que només tenia clar que ell podia marcar el gol, per tant, no va marcar, però la resta de jugadors, i és que ni el porter del David Toda, que va estar molt bé durant el partit, es pensava que ella vol entrar per allà. Per tant, Margual aquí també va ser una mica decisiu en aquest primer gol, amb la qual cosa, ja us dic, el Vilafranca doncs, va aprofitar d'això. El que diu el Jordi, no? Quan Margual no està a dintre pista, el Vilafranca és una mica més de desconcertant, no? No juga tan bé. Margual controla molt bé la situació i els timings del partit. La resta ho fa bé, perquè són jugadors molt bons i amb individualitats, però penso que a la que surt Margual, el Vilafranca li costa una mica més. La segona part, el que ha dit el Jordi, no? Doncs el Vendrell es va créixer una mica més, però li va faltar aquest gol que, bueno, que potser des d'inici de temporada li està costant amb el Vendrell, però bueno, va intentar tot perquè d'ocasions en van tenir, però clar, potser davant també teníem un dels millors porters de la categoria i penso que en aquest partit jo personalment crec que hi havia els dos millors porters de la categoria.
Doncs l'opinió dels nostres companys i anem ràpidament a escoltar amb els dos protagonistes, els entrenadors del Patir Vilafranca, Antoni i Aranda.
Ha estat un molt bon partit. A la primera part jo crec que amb ells no els hem donat ni opció d'arribar a porteria gairebé, potser hem tingut un parell així de rebots. I a primera part les tenes que hem marxat amb 1-0, que podíem haver marxat amb algun gol més d'avantatge. I clar, amb 1-0 no vas tranquil. A la segona part, doncs, bueno, ells han estat bastant millor que la primera, ens ha costat més, però bueno, al final el segon gol del Palau, un golazo que ha fotut, ens ha donat més tranquil·litat i bueno, hem pogut aguantar fins al final.
Hi ha hagut un moment clau de la segona part, quan el Vilafranca té la desena falta, i va Arnau Ribas. Era una decisió perquè dèiem, com que no hi va Margual, que les últimes les han xufat. Qui ha pres la decisió?
Ells mateixos. Ells són els que, a no ser que jo algun dia estigui inspirat i digui que algú vulgui tirar algú, ells mateixos ja s'ho gestionen. Si l'ha tirat el Ribas és perquè s'ho havia parlat amb el Marc.
Després, per sort, el Xus ha aturat la de Lluís Ferrer.
Sí, que allà justament ens van fotre les tres boles parades i jo crec que això s'ho mereixia 1-0 i més contra el Vendrell.
Toni, important 3 punts per seguir allà, per seguir amb el forat de 5 punts sobre el Vic.
Això mateix, a veure si punxen algun dia ells, però veig que costarà que punxin i bueno, intentar mantenir la distància.
Vinga, enhorabona, Toni.
Gràcies.
Després d'Antoni Aranda era Jordi Esteve, l'entrenador del Vendrell, el que parlava amb el nostre company Xavi González.
Doncs vinga, amb Jordi Esteve. Bé, Jordi, avui han dit, ens ha agradat aquest Vendrell, però clar, quan l'equip es queda a 0... també és mèrit de l'altre equip en defensant i en porteria.
Sí, bueno, crec que l'aposta d'avui era intentar apretar el Vilafranca, que normalment no l'apreten i que sentís una mica diferent a propostes que es troben en partits, i ens hem trobat doncs, que ells també ens apretaven molt amunt. La primera part ens ha costat molt, sobretot a l'inici, a sortir de la pressió. Quan hem aconseguit sortir d'aquesta pressió i encadenar un parell de moviments, crec que hem tingut una oportunitat, però ja anàvem molt forçats i no acabàvem clarament davant del Xus. Tot i així ho hem intentat i crec que bueno, hem fet una primera part digna, hem fet el primer gol 1-0, però bueno, hem estat dins el partit. La segona hem intentat ajustar un parell de coses, però bueno, el Franca és molt fort i aquí encara més, ens ha costat igual, però crec que hem anat un plus més nosaltres, hem intentat fer una mica més rapidesa, hem tingut alguna oportunitat més bona. Llàstima la falta directa, bueno, ells també l'han tingut i bueno, al final, quan si falles a faltes directes, que són ocasions molt clares, també és un què. I bueno, al final bueno, ho hem intentat de totes maneres, hi ha algun error, ens han fet el segon gol, que aquí ens ha tocat una miqueta, però bueno, ho hem intentat, però no hem pogut fer.
Les paraules de Jordi Esteve. Jaume, què hi vols afegir-hi?
I vull afegir que avui Jordi Esteve fa anys, ja que coincideix amb el dia que tenim programa, doncs felicita'l.
Doncs felicitacions a Jordi Esteve, l'entrenador del Vendrell. Anem ràpidament a l'Hockey Lliga. Comencem per aquest doble partit del Noia, desplaçament a Voltregà, i vam rebre el COI amb festa incluïda a Sant Sadurní.
Bueno, sí, festa va ser la inauguració de la pista de fora, la descoberta, i va ser tot un bon encert de la junta directiva. Hi va haver tota una sèrie d'esdeveniments i jo crec que va quedar prou lluït els partits. Comencem amb el Voltregà, jo crec que el Noia molt superior al Voltregà, o bastant superior al Voltregà, té una primera part on te domina i el marcador, tornem a ser-hi, aquesta temporada no s'acaba reflectint. Tres boles al ferro, les porteries són les que són, les dimensions estan fetes, però les tres boles al ferro que indicaven que el Noia ho provava. Malauradament s'acabava empatant el partit. Jo crec que un repartiment de punts una mica amarg per lo que va fer el Noia a la pista de Sant Hipòlit, i que no podem dir que perdia dos punts, però sumar fora sempre és positiu i d'aquesta manera doncs s'ha d'acceptar l'empat com ha arribat.
Una illa que es posa amb el 2-1 per davant i que pràcticament els 10 segons sí. El Voltregà empata, i això és mig una mica de badada, perquè...
Bueno, no, badada no, va ser una mica sort del Voltregà, un llançament. Jordi Burgaia per allà davant del porter la toca, són d'aquelles que de vegades no te les esperes, evidentment, aquell toc sutil, i davant del porter li desvia la bola i acaba entrant. De vegades desvien i se'n van als núvols, o de vegades s'envien... es desvien i se'n van podríem dir, a la cantonada. Però, bueno, aquesta vegada se'n van a dins. Malauradament, va significar l'empat amb un Noia que ho va seguir provant. Però, de fet, tampoc era el Noia de la primera part, però que es va mereixer alguna més que aquest empat.
I després de la festa de la pista nova, bueno, nova, arreglada, sí.
Arreglada, tot, sí. Bueno,
allà
nova,
que ja havia
la
sigut...
La van arrencar totalment i l'han posat de... nova. Amb el partit amb l'Alcoi, una altra vegada, una primera part per fer més mèrits que l'Alcoi, un Alcoi que s'adelantava fins a tres vegades, 0-1, 1-2 i 2-3.
I Gonzalo Pérez, eh?
Sí, 2-3, Gonzalo Pérez, un veritablement de sort, després un que encara sé ara jo, bueno, sí que sé, va fer un llançament d'aquells allò, el gol del tonto per darrere la porteria, entre Blai Roca i Jordi Bargalló, un dels dos la toca i se la clava dintre la porteria. Aquell podríem dir que va ser de sort. I el Noia que seguia provant, seguia intentant, i al final va aconseguir aquests tres punts, que després de tres partits empatant, ja el Noia li diuen el rei de l'empat, doncs arribaven a aquesta suma de tres puntets que el manté a la segona posició de la taula classificatòria. Amb aquest partit, doncs, amb el retorn de Kilian Gil a la pista de l'Ateneu.
Doncs escoltem a Pere Bàries, el que li deia a Jaume Boquera a l'acabar el partit.
Remuntar tres vegades, ningú regala res, s'ha complicat molt, no?
Molt, de forma previsible, eh? Durant la setmana, dijous que vam poder entrenar i valorar aquest partit, ja vam comentar amb els jugadors, abans del partit també ho hem tornat a comentar. El Coi és un rival, que potser sí que trobaria algun partit, si mirem, però jo crec que la majoria de partits que han jugat contra ells, per suposat allà, però aquí també, sempre ens ha complicat molt el partit. A vegades potser hem guanyat amb un marcador relativament còmode, però sempre ha sigut els últims minuts. Un equip que porta els partits al límit, que tenen a jugar, que juguen molt bé les segones opcions, de disparo exterior, de penjada, segones opcions, de jugador interior, que ho fa molt bé en aquest sentit, que és el Gonzalo Pérez, però tant, és un rival sempre molt complicat, i per mi una de les coses tant no ser efectius a la primera part, els dos primers 10 minuts que han tingut ocasions clares per fer fins i tot dos pals o tres, ocasions clares per avançar-nos al marcador, fins i tot potser avançar-nos de dos, i segurament s'hagués obert un altre tipus de partit, però no ha sigut així, ens ha tocat remar molt, i al final l'equip tampoc no tenia la sensació de comoditat ni de finura, per tant hem decidit també apostar per jugar amb tres a mitja pista, amb la pista molt oberta, amb posicions molt llargues, i després del 3-4 el partit hem intentat que passés molt ràpid i que passessin poques coses.
Doncs un Pere Bàries, que ho veia claríssim, Jaume, no sé.
Sí, claríssim, però hi va haver també el desencís arbitral, una vegada més. Oriol Pérez, ja dic noms i tot, que no passa res. Oriol Pérez, un àrbit per mi justet, acompanyat d'un Oriol Garriga que no arriba ni a justet, Van veure les targetes blaves que complien cicle i el proper partit ni Jordi Bargalló ni Humberto Méndez estaran a disposició de Pere Vàries. Evidentment, el partit no serà el mateix havent-hi tots els jugadors com aquesta vegada anirà el Noia amb menys dos, amb un Xavi Costa que igual té minuts ja a partir d'aquesta circumstància, sí.
Un Noia que jugarà a Mataró a 8:45 del vespre el dissabte. Jordi, un dels partits de la jornada, aquest Calafell-Reus, que podríem concretar pràcticament en 4 minuts. I actuació sí, arbitral a part, perdó.
Bé, a part, no, perquè malauradament doncs, va condicionar bastant, perquè a mi és que no m'agrada gaire per als altres, però és que aquest partit crec que van condicionar molt, perquè a la primera part, per exemple, crec que el Reus és bastant superior al Calafell, però Burgos doncs, ja es va voler erigir protagonista només al minut 10, perquè Joan Pasqual fa una clara falta sobre Guillem Jansà, que se'n passen els àrbitres, i Pasqual es queda sol davant de Càndid Ballar i aconsegueix el gol del Calafell. El Reus, això sí, va seguir dominant i poc abans del descans Martí Casas que aconseguia l'empat, un Martí Casas que no celebrava el gol, de fet no en va celebrar cap dels tres que va fer, un fet que li va agrair al club calafellenc des de les seves xarxes socials. I bé, doncs l'1-1 s'arriba al descans. A la segona part, el Reus tenia una gran oportunitat per avançar-se amb la desena falta del Calafell, però Camps aconseguia aturar el llançament a Marc Julià i bé, doncs l'1-1 que es mantenia doncs, durant pràcticament fins al final, perquè doncs, a la segona part sí que el Calafell doncs, va entrar més en el partit i va aconseguir igualar les forces, però de nou doncs, el senyor Burgos, que va tornar a aparèixer 4 minuts pel final, quan li treu una blava a Gepi Selva, després que el propi Gepi rebés una clara falta de Ritz Almà, que era mereixedora de blava, perquè li clava un cop d'estic força alt, que no van castigar com a falta. Gepi primer li protesta a Ribó aquesta acció. Ribó decideix doncs, aguantar una mica el xàfec i no dir-li res. Gepi se'n torna cap a defensar i de cop apareix al cap d'un segon el senyor Burgos per treure-hi aquesta blava, que va permetre doncs, una directa pel Reus, que Martí Casas es transformava en 1-2. Prèviament també hi va haver un penal que també doncs, es van inventar els àrbitres, una piscina de Maxi Oruste que va suposar un penal pel Reus, en aquest cas però no va suposar conseqüències pel Calafell perquè també doncs, va ser una jugada estranya perquè Oruste doncs, va tardar a llançar i Camps li va aturar, però els altres doncs, van anul·lar l'acció. No sé per què, perquè aquest any al reglament ja no hi ha el límit de temps per llançar un penal, no sé si és perquè van arribar els jugadors de l'altra pista o què, però bé, ningú va entendre què va passar en aquella jugada. I bé, doncs, després, una altra blava Mires, en aquest cas jo crec que força més clara, perquè doncs, Mires, davant de Burgos, tal com estava al pati, doncs, va decidir fer una empenta de Vigel Mas sense bola. Aquest cas també rebia la blava, més una blava que li comportarà sanció, perquè era la cinquena i es perdrà un partit també important a Sant Hipòlit. Martí Casas de nou tornava a batre Camps a la directa. L'1-3 semblava que deixava el partit força encarrilat, perquè quedaven només 3 minuts, però el Reus, que estava amb 9 faltes, cometia la desena, això tornava a obrir la porta al Calafell, perquè Chaus transformava també magistralment la directa per fer el 2-3. S'entrava a l'últim minut, Ferran López que apostava pel 5-4, però Camps doncs, un cop tornava a la pista perquè el Reus recuperava la bola i mentre intentava recuperar-la doncs, Camps va atropellar Joan Salvat i això li comportava doncs, la targeta blava, també clara, en aquest segurament és la més clara de totes les que es van ensenyar. En aquest cas va haver de sortir Marc Solans perquè doncs, Camps ja no podia jugar més i Solans que es convertia una mica en un dels herois perquè aconseguia aturar la directa a Martí Casas evitant el que sí que hagués sigut la sentència, perquè el 2-4 a 20 segons pel final, i encara quedaven emocions fortes, perquè quedant res pocs instants, el Calafell que aconseguia rascar una bola a la frontal, després d'un refús del Reus en un llançament exterior, i res, quedaven poques dècimes, i Jan Escala va optar pel llançament directe, perquè evidentment no li quedava més temps, i va tenir la sort que Càndid Ballar doncs, va fregar aquesta bola i, per tant, el gol va pujar al marcador, perquè recordem que si no hagués tocat cap jugador del Reus aquesta bola, doncs no hagués pujat el gol al marcador, no hagués sigut vàlid perquè en un llançament indirecte doncs, no es pot marcar directament. Però bé, doncs, això va fer esclatar el Joan Ortoll, el 3-3 definitiu, i bé, doncs, un Reus embogit, Garcia doncs, que fins i tot va amagar, va ensenyar-li la jugada a l'àrbitre de l'iPad, però finalment no ho va fer, i bé, doncs, al final doncs, va quedar aquest 3-3, que al final tampoc no va acabar de deixar content a ningú, perquè bé, doncs, el Reus ja tenia el partit guanyat, i el Calafell d'Home també li hagués agradat guanyar, però bé, al final doncs un punt per cadascú.
La jugada clau la van encertar els àrbitres, que va ser el llançament de Jan Escala.
Anem... Exacte, i també...
Sí, digues.
No, anava a dir que també la millor notícia del partit va ser tornar a veure Ferran López, que s'havia perdut l'anterior partit, i ha recuperat i ja va poder dirigir el seu equip.
Doncs anem a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu al jugador més regular.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Amb la col·laboració del 3 de 8 i del Casino Unió Comercial. Comencem per la Hockey Lliga. La jornada 19, aquest Voltregà Noia.
Sí, aquí sumava 4 punts Ivan Morales, 3 punts a la Gesteller, 3 punts Jordi Bargalló, 2 punts Blai Roca.
I anem pel partit de Sant Sadurní, Noia Alcoi.
Aquí sumava 4 punts Toni Salvador, 3 punts Blai Roca, 3 punts Ivan Morales, 2 punts Humberto Méndez.
I la classificació general, després d'aquesta varietat de premiats...
Sí, aquí encapçala encara Ivan Morales, 50 punts, està ajustadet, eh? Blai Roca, amb 47, és segon, Jordi Bargalló, amb 44, és tercer.
Doncs anem cap a Calafell, aquest Calafell-Reus.
Aquí 5 punts per Chaus, 3 per Escala, 2 per Camps i 2 per Pasqual.
I la classificació general?
Liderat encara per Chaus amb 70, segon Mires amb 38 i s'acosta Camps amb 34.
I anem a l'Hockey Plata, comencem per l'equip Vilafranca, el Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Gui, davant del Vendrell.
Doncs 6 punts a sumar a Marc Gual, 4 a Xus Fernández i un per Marc Palau i un també per Sergi Torner.
La classificació general...
L'encapçala Marc Gual amb 50 punts, en segona posició Xus Fernández amb 45 i Joan Vázquez amb 25 a la tercera posició.
Anem cap al Vendrell. La puntuació del Vendrell també després d'aquest derbi.
5 punts per Lluís Ferrer, 4 per Toda, 2 per Aldo i 1 per Nietzsche.
I la classificació general...
Segueix encapçalada per Toda amb 39, se li costa un pèl Lluís amb 29 i tanca el podi Aldo amb 23.
Doncs fins aquí la puntuació de Serveis Mèdics Penedès.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Patí Vilafranca Capital del Vic, Centre d'Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixenet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular, patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
I contrarrellotge, com és habitual, com fem el repàs de l'Hockey Lliga Femenina, en a més un partit interessant.
Doncs sí, va haver-hi aquest Fraga Telecable Gijón, que va guanyar les noies de la Franja per 4-2, amb gol de la penedesenca Vinyet Flix.
Anem a la Champions Femenina.
Doncs sí, a la Champions Femenina... Van haver-hi diversos partits, en els quals hi ha el Manlleu 11-4-1, Vilassana 2 a Benfica 1, Massamà 2, Palau 3, i Matera 10, Reimxet 2.
I Jordi, la Champions masculina, tot decidit menys el grup B en aquest Benfica Sporting Calafell i Reus. Com ho veus?
Bé, i també queda per decidir el segon classificat del grup D, que a més hi haurà un duel directe entre Sant Omer i Lodi. Si guanya el Sant Omer està dins, si Lodi suma, passarien els italians. Però sí, on hi ha més emoció és el grup B, perquè doncs hi ha els dos partits que ja estaran en joc. De fet, jugaran a la mateixa hora, 8:45, Sporting Reus i Calafell Benfica. Aquí doncs Benfica ja ha classificat com a primer i Reus ja ha eliminat. Per tant, doncs, se la juguen Calafell i Sporting. El gol a baralles particular està empatat, per tant, haurem de mirar el general. Però en aquest cas, com que l'Sporting només té un gol més, si l'Sporting perd i el Calafell guanya, el Calafell passaria. Aquesta és l'única combinació que li val a l'equip de Ferran López, és a dir, guanyar contra el Benfica i que l'Sporting perdi contra el Reus.
Doncs que tinguin sort, partits emocionants. Anem a l'Hockey Lliga, propera jornada.
Sí, començarà el dia 2 amb Barça-Sant Just a les 12 del migdia. Al vespre hi ha Alcoi-Igualada, Mataró, Noia, Freixenet, i per diumenge ens anem a Lleida, Caldes, Voltregà, Calafell, Girona, Liceo, i tancarà el Reus, Ribes.
Tenim tele, Jordi?
Anem per Esport 3, diumenge, 12:45, al Voltregà, Calafell, i en aquest cas no tindrem partit de la xarxa perquè aquesta setmana tenen Campionat de Catalunya de patinatge.
I anem cap al grup nord de la Hockey Plata, Raimon.
Doncs sí, aquesta setmana tenim un Vendrell, Olot, Dominicos, Ordes, Sant Feliu, Cerdanyola, Lubians, Manlleu, Sant Cugat, Vilafranca, i diumenge jugarà el Tordera, Vic.
I teníem per aquí sobre el grup surt, Jaume.
Sí, Arenys de Munt, Alcorcón, són els que començaran dissabte, Taradell, Barça Atlètic, Alpicat, el Lloret, Espanyol, Xum, Palafrugell, Congrés, i diumenge el Igualada, Alcobendas.
No tenim, ja està, de calendaris. Teníem, em sembla que les noies tenien, no tenien partits de la Lliga Iberdrola, no n'hi havia tampoc. Jordi, rumors avui fent festa, perquè el dissabte allà a la poliesportiva, déu-n'hi-do el que preguntava la gent, eh?
Bé, descoments també segueixen movent-se cosetes. Per cert, sí que hi ha jornada femenina aquest cap de setmana, perquè de fet tenim un Palau Fraga dissabte a la 1 i és el partit d'Esport 3, eh? Per tant, doncs, partides que podrem veure, així que podrem veure les penedesenques. I bé, de rumors, aquesta setmana, per exemple, doncs es parlava, per exemple, que el Noia podria fitxar Xavi Aragonès, per tant, doncs, un altre Aragonès que faria cap al Noia, després que fa uns anys ho fes els seus germans Sergi i Jordi. A Alcaldes hi podria anar Gelmà, i al Liceo Joan Pujalta, i per tant, i el Reus Roger Bars. Aquests són els rumors una mica que es comenten aquesta setmana.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. El cas de Sant Sadurní, de moment, el que sí que podem dir, podem confirmar, que Cortijo serà l'entrenador del Noia la propera temporada. És l'hora de posar-hi punt i final a l'apartat tècnic. Joan Amat, companys Raimon, Jaume, Jordi, ens retrobem el proper dimecres.
Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.